Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquitos, sí, hoy estoy down.
Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Déu-n'hi-do el cap de setmana que hem tingut. L'Associació Esportiva Prata ha perdut a casa contra l'Atlètic Sant Just 0-2 i es complica la seva classificació directa a tercera ref, ja que la distància ara és de 6 punts a falta de 9 punts per disputar-se. Tampoc ha aconseguit puntuar el Terlenca, que aquest dissabte ha perdut a casa contra el Cubelles 0-3, el penúltim de la Lliga. Tot i la derrota, el conjunt pretenc continua fora del descens amb aquest triple empat amb el Tàrrega i el Sant Boià a 29 punts. En bàsquet les coses tampoc han anat millor. El Club Bàsquet Prat B ha perdut de 10 punts a casa contra el Cué, el Bàsquet Almeda, i perden aquest avantatge d'una victòria contra el Cerdanyol, l'equip amb el que competeix per la tercera posició a la Lliga. I tanquem aquesta portada d'esports, parlem de motor, perquè Joel Esteban, que sortia quart en el Gran Premi d'Espanya, disputat aquest passat cap de setmana a Jerez, ha acabat la cursa, finalment, en desena posició. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web elprat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
Arrenquem el programa i comencem parlant de l'Associació Esportiva Prat. Anem a parlar d'aquesta Lliga Elite, derrota del Prat 0-2 contra l'Atlètic Sant Just al Sagnier. Pel que fan els golejadors del partit han estat Ivan Sánchez en el minut 26 i Marc Sorroche en el 74. Un Atlètic Sant Just que ha aprofitat molt les poques ocasions que ha tingut i el Prat tot el contrari, sobretot a la segona part. Ocasions fallades, pals, en fi. Un Prat que no ha tingut encert de cara a porteria i ho ha pagat i car contra l'Atlètic Sant Just, i es complica d'aquesta manera doncs aquesta classificació directa a tercera ref. Ara mateix la diferència és de 6 punts i per tant doncs a falta de 3 jornades, és a dir 9 punts en joc, doncs sembla complicat que pugui retallar aquestes distàncies i posar-se segon o primer. O sigui que al Prat ara li tocarà doncs pensar sobretot en aquesta tercera posició i assegurar-la de cara a aquest playoff, que sembla que l'equip no es lliurarà i el tindrà que disputar. Comencem escoltant protagonistes. Comencem pel míster, David Vila, Joana, que assenyala, no?, que en aquest partit sobretot el que s'ha trobat són sentiments contradictoris.
No sabem, sentiments contradictoris, són unes coses molt bé però altres no prou bé. Si no guanyes és que no has fet bé les coses, no ens hem d'enganyar. La primera jugada que ells han tingut, amb una jugada de banda penjada, hem sigut incapaços de defensar-la bé. Un equip que vol estar dalt no pot aconseguir aquest gol, comencem per aquí, i a partir d'aquí ja has de remar. Ells precisament s'ha situat el partit on volien ells, s'han baixat el bloc, tenen a dalt un tio que és diferencial, que genera molt perill, i a partir d'aquí ha sigut anar a remolc.
El míster, doncs, evidentment, també ha parlat d'aquesta falta d'encert de cara a porteria.
No hem sigut contundents a l'hora de les rematades, perquè n'hem tingut. És cert que el seu porter ha fet un bon partit, però vaja, també és cert que l'hem fet nosaltres internacional, perquè xut de porteria és posar les boles no a l'abast del porter, i ja et dic, no hem estat encertats de cara a porteria i hem d'insistir molt en això, perquè generem, però a tres quarts, a la primera part, se'ns han fos els ploms amb última passada o centrada molt dolentes, i a la segona part, ja et dic, amb poc encert, tot oportunitats, pals, però vaja, no és excusa perquè el Prat un partit com aquest l'ha de guanyar. Un equip que vol jugar i que vol guanyar i guanyar un campionat. Jugant així, evidentment, amb aquestes prestacions, no. La Lliga és una lliga de regularitat. Si estem aquí és perquè ens ho mereixem i si no pugem directes perquè no ens ho hem merescut.
Doncs anem a ampliar la informació de l'Associació d'Esportiu Prat com cada dilluns per la tarda amb el nostre company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda, Jonathan.
Bé, doncs escoltàvem ara a David Vilajoan, no? Sentiments contradictoris, equip que li falta pólvora. Bé, aquesta pel·lícula una mica ens la coneixem. Ja són moltes jornades on hem pogut veure un Prat on genera molt, però després en tres quarts, ja sigui perquè o falla l'última passada o perquè xuta el ninot, doncs la pilota no entra. A tu quina sensació et va deixar aquest 0-2, que segurament jo crec que és un marcador que ningú esperava, doncs per la situació que havia ara actualment, on el Prat necessitava aquesta victòria per continuar enganxat en aquestes primeres posicions, perquè era un partit que jugava a casa, perquè venies de la derrota contra el Martinenc, en fi. Suposo que no t'ho esperaves, no, aquest resultat?
No, home, sempre hi ha, no, l'optimisme com a mínim de que es puguin aconseguir millors resultats i sí que doncs la sensació una mica que a l'equip la pressió no li senta bé, perquè al final és cert que futbolísticament doncs no és tan mal partit com segurament el resultat et deixa, no? El 0-2 sembla una debacle horrible i és cert que a nivell d'ocasions, en quantitat i en qualitat, segurament el Prat va fer més que l'Atlètic Sant Just, però és que pràcticament fins i tot amb el 0-0 abans de la lesió de Bona, que també deia, no, David Vilajoana, que va afectar una mica l'equip, no deixa ser un jugador important que té una altra, no, lesió d'espatlla, la quarta, deia l'entrenador del Prat aquesta temporada, que es veia aquest puntet de nerviosisme que ja l'equip, fins i tot quan ha jugat bé, l'acompanya, no? Que a la que falla una passada hi ha 5 minuts on sembla que es desmorona. A la que un jugador té una errada defensiva sembla que la resta de l'equip es contagia. I això es va acabar de veure, no? Explotat amb el 0-1 de l'Atlètic Sant Just, on l'equip continua, però ja amb molt més cor que criteri, segurament, tenint ocasions a base d'insistir-hi i de buscar les oportunitats, però jo crec que tothom es va contagiar una miqueta del pànic, i al final doncs és això, no? L'Atlètic Sant Just amb menys, en general amb molt menys, en tots els sentits, va guanyar 0-2 al segon equip que guanya el Sagnia aquesta temporada.
I parlaves ara de jugadors, el tema de la gestió de la pressió, que alguns no la porten bé, doncs Vilajoana va tenir paraules, va dir que alguns jugadors doncs s'amaguen i el que necessita és sumar efectius per a la causa. L'escoltem.
No veuen la gran oportunitat que tenen davant, un no es pot posar a plorar, un ha de remar, ha de seguir lluitant, ha de fer-se fort, les situacions difícils és on es veu la gent amb caràcter i amb personalitat, i per tant jo això em preocupa poc. El que tingui capacitat i personalitat per afrontar una situació així jugarà, i el que no juguen ara. Ja s'està veient que hi ha jugadors que s'estan esborrant i aquest és el problema, que hem de sumar més gent i ràpid, i haig de trobar gent que sumi per afrontar el que serà el nostre objectiu, que és pujar, si no és directe, evidentment via playoff.
Jugadors que s'estan esborrant. No sé si quan et va doncs fer aquestes declaracions, quan vas escoltar doncs aquest fragment, no sé si també una miqueta et va sobtar de dir, ostres, apunta en direcció, no?, una mica.
Bueno, algun cop ja ha amagat, no?, o ha deixat caure que no està content amb doncs el rendiment d'alguns jugadors, per exemple, no?, aquest cap de setmana ha fet 4 canvis de l'11, que alguns sí que podien ser interpretats com a decisions purament tàctiques, d'altres sorprenien més, també en els darrers partits hi ha hagut no convocatòries, no?, cridaneres de jugadors que han sigut importants, no diem noms perquè al final també això doncs només ho saben ells i és molt fàcil assenyalar algú que després potser no té culpa, no?, i que després surti, no?, el propi David Vilajoana i digui no, que aquest no era, però sí que bueno, hi ha hagut coses cridaneres, no? A mi em crida poderosament l'atenció, en principi estaven per jugar, però que no surten fins al 0-2 dos jugadors teòricament importants com Martín Lamelas i Riqui Vidal. Això no vol dir que siguin dos d'aquests jugadors, però com a mínim doncs sí que és cert que en el cas, no?, de Riqui, la titularitat d'Ufano pot entrar dins dels plans, no és la primera vegada que succeeix, però al final, si no m'equivoco, ara ho sentirem, l'aposta, el descans, no?, de ficar Abel Cortina i avançar Gustavo Reynke i que sigui el dorsal número 6 al punta, és com a mínim no parteix dins de les coses habituals o no de les coses previsibles, i per tant doncs allà no sembla que estigui del tot satisfet l'entrenador del Prat.
No només el 6 va ser el punta durant una estoneta en aquest partit, sinó que a més doncs va rebre elogis per part del míster, que va destacar doncs el paper de Gustavo Reynke com a davanter centre, i doncs doncs, també va seguir en aquesta línia i va fotre algun palet també doncs, als davanters, en teoria, de l'equip.
Ha fet més en 20 minuts de punta que els dos puntes que tenim en tota la lliga. Vull dir, té una capacitat brutal. El dia que aprengui a col·locar-se una miqueta millor, serà un gran jugador perquè té capacitat d'arribada i és el que buscàvem, i amb això mira, hem trobat un davanter centro.
I tot i aquests pals de repartits de Vilajona, també va dir que l'equip, tot i això, té capacitat per guanyar els tres enfrontaments que queden, que recordem són Rubí, Castelldefels i San Juan Atlético de Montcada. Per tant, doncs, una de cal i una d'arena, no?
Sí, l'únic que, home, no és positiu que la situació sigui aquesta, és que no són els resultats només, ja ho dèiem, no?, contra el Martinenc. Es pot perdre. Molts equips perden al Guinardó. El problema és que hi ha equips de la zona baixa que han fet millors partits al Guinardó que al Prat, i després, doncs avui, sense jugar malament o tenint moltes ocasions per com a mínim empatar, l'equip transmet, no?, aquesta sensació de ser molt guadiana, d'anar per estones, de com a mínim, no dic no tenir una idea clara, però que els jugadors sovint no acaben de, no?, de fer-se-la del tot seva, i això sí que és el menys positiu a falta de tres jornades, no? L'objectiu segurament era més enllà de arreplegar una mica les opcions d'ascens directe que tinguin, que no són moltes, però bueno, tenint una última jornada al camp del San Juan Atlético de Montcada, tot està obert, no? És un partit de 6 punts en aquest sentit, però jo diria que l'objectiu de mínims de l'equip és tornar una mica a agafar sensacions positives, a que tothom es torni a retrobar, també a nivell, no?, ambiental i d'afició, i després, si s'ha de jugar a play-offs, són només, entre cometes, dues eliminatòries per pujar, però sí que és important, doncs, tornar una mica a aquesta sensació de que l'equip fluïa, de que tothom era una pinya, de que tothom estava integrat, perquè si no sí que és difícil, no?, que en un play-off, per molt que no sigui el Prat segurament l'únic equip que no arribés amb totes les certeses, doncs si et trobes amb un equip que és tot el contrari, sempre serà més complicat.
Seguim escoltant més protagonistes. Torn ara per Àlex Sánchez, que doncs destacava que doncs, evidentment, l'efectivitat doncs, no ha estat present de cara a porteria, però sí ha volgut destacar la millora en el control de pilota per part de l'equip.
Jo crec que el tema de la intensitat sí que ha millorat, i respecte als últims, sí que és veritat que potser a partir de minuts 70-75, sobretot els que ja portem més minuts, doncs les cames ja pesen una miqueta més i pot baixar una miqueta el ritme, però jo crec que no és això. La qüestió és que en el punt de lliga en el que estàs i en la situació que estem nosaltres, hem de ser equip de fer-ho perfecte, i fer-ho perfecte és, si tens 3 ocasions has de ficar 3 o al mínim 2, i després darrere no concedir el que concedim.
I el futbolista també va voler parlar de la intensitat, una intensitat que, doncs, personalment, ell no detecta que a l'equip li falti intensitat. Sí que és veritat que, doncs, com ara escoltarem, diu que potser els jugadors que porten des de l'inici, doncs, al minut 70, aquesta pot decaure una mica, però que, doncs, això, l'equip va per totes.
Jo crec que en quant a control de pilota hem millorat potser respecte a altres partits, teníem més control de pilota i així aconsellant ocasions. No sé quantes ocasions han tingut i ens falta, no pot ser que tinguem 20 ocasions i acabem amb porteria 0. Després, defensivament, 2 errades que no es poden, o sigui, no es poden tenir tampoc en la situació en què estem nosaltres, i ja està, toca assumir-ho i a seguir.
Tu, Ivan, en aquesta línia, vas notar falta d'intensitat per part dels jugadors pretencs?
És difícil això, primer, perquè al final això només ho saben els jugadors, i per molt que pugui sonar atòpic, però és que no, tu pots donar el màxim i que des de fora es vegi clarament insuficient. Bueno, la jugada al segon gol potser transmet una mica això, no? És a dir, és una conducció d'Unai, del jugador de l'Atlètic Sant Just, en què té 3 futbolistes del Prat a sobre. Per tant, no és una qüestió de que no hi hagi intenció d'anar a pispar-li la pilota a un jugador que està fent una acció perillosa, però acaba, tot i que sigui de rebot, sent capaç de fer-li arribar la pilota a un company. És cert que gairebé sense voler, però és aquest punt de potser no és una qüestió de falta de voluntat, que jo crec que no, però sí que és una qüestió potser d'efectivitat d'aquesta intensitat, no? Perquè sí que veiem, doncs, això, que molts equips s'emporten moltes pilotes dividides, o com a mínim, si no és una qüestió d'intensitat, que sí que hi ha dubtes per moments, no? Vam recalcar molt a la Trans, viu un moment al minut, jo crec que era el 30 de partit, molt cridaner, en què un dels dos centrals de l'Atlètic Sant Just trepitja la pilota, i si està 6-7 segons sense que ningú salti a la pressió. Clar, potser això és una directriu des de la banqueta, de no, no salteu a la pressió perquè és el que vol l'Atlètic Sant Just, perquè generin espais, etc. Però clar, va 0-1 en contra, el públic que ja va fent run-run, resultat que t'allunya i que et deixa mig, no, fora de la lluita de l'ascens directe. La sensació, vulguis que no, que s'acaba transmetent és de no hi van, no s'acaba d'anar per totes, etc. Que de vegades és una mica injust, però que sí que és cert que això, no? Que especialment en alguns contextos de partit a l'equip li costa treure aquesta vessant més de posar-se el ganivet entre les dents, o com a mínim és el que es veu des de fora.
Dos temes més abans de tancar ja la carpeta d'Eprat. Una d'elles, la crida al públic, va respondre, va millorar l'assistència respecte a partits anteriors. Bueno, vam veure que va haver aquesta promoció, no? Sobretot de gent de la base, que portés família i tal, per engalanar una mica més el camp. Hem vist imatges. Evidentment no era aquest senyer de gom a gom, de grans finals, però bueno, en certa mesura, no? Doncs una mica el Sagnier va fer més goig que en altres partits.
Sí, una mica més, i és la millor entrada de la temporada si traiem, no, aquells partits on ha vingut molta gent de visitant, com San Juan Atlético de Montcada, Ciudad Cooperativa, però també és un d'aquells partits que, doncs, que donen per pensar, no? Evidentment, el Prat ha estat a tercera i a segona B, que són dues categories o una més, i per tant tot era més fàcil en aquest sentit, però com realment el club tampoc té aquesta bossa de gran públic que podia tenir fa 10 o 15 anys, no? Que havia un partit bonic i fins i tot aquell seguidor que no sabia gaire bé ni com anava la Eprat, però s'hi afegia, que s'ha de lluitar per la salvació i anem i animem, s'ha de buscar un ascens, doncs endavant. Ho té complicat, no? En el moment en què l'entrada és gratuïta i van, doncs, 150-200 persones més, demostra que al final hi ha una part de la massa social que en el seu moment va seguir l'equip, ni que fos de manera esporàdica, que s'ha desconnectat. Veurem quina és la capacitat també del Prat de moure fitxa. Al final s'ha d'agrair també l'intent, i és cert, com diem, que hi havia molta més gent i que era un bon ambient respecte a d'altres dies, però sí que, doncs, això demostra que al final, en una categoria com aquesta, doncs no és tant el preu de l'entrada o no és tant, doncs, el que tu et puguis inventar, sinó que l'interès és el que és, i si animes a famílies a futbol base o algun encuriosit bé, però que més enllà d'algun del partit que sigui potser final del play-off, partit de tornada, que allà sí, però que és molt complicat i que per tant, doncs, és una cosa que segurament s'ha de mirar més a llarg termini, el tema de poder tornar a tenir millors entrades al Sagnier.
També he de dir que era un cap de setmana que estava a la festa de les carxofes, en fi, que també a la ciutat hi havia moltes propostes i la gent a vegades, doncs, ha de triar i, bueno, segons quin, doncs, tirar una per un lado, per un cantó o per un altre. I l'altre punt que volíem parlar és aquesta situació del Prat a la classificació. Ara la repassarem, però un Prat amb 43 punts, es queda 6 d'aquesta segona i primera, resten 9 punts per disputar-se. Sí que és veritat que hi ha aquest duel davant el San Juan Atlético de Montcada, però si la cosa no millora, és a dir, si en la següent jornada un dels dos punxa, i més el San Juan Atlético de Montcada, sembla que el Prat ha d'anar per aquesta tercera posició i encarir aquest play-off amb les millors sensacions possibles, no?
Sí, a veure, al final no està tan lluny o no és tan difícil. Estem parlant, doncs, que la Pobla Mafumet perdi. Si empatita, podria haver-hi aquí ja gols de veraixos una mica més complexes i que poden arribar a dependre fins i tot de la vera general, però al final una derrota de la Pobla Mafumet i una derrota al San Juan Atlético de Montcada, si el Prat guanyés els tres partits, puja. No és senzill, evidentment, però bueno, que els 6 punts semblen moltíssims, no ha estat tan lluny. El que evidentment necessita el Prat és anar partit a partit i intentar començar per guanyar Rubí, que no serà fàcil. I després, el que dius, si dona per arribar amb opcions a l'última jornada, millor que millor. Si no, doncs prioritat, primer, tancar el playoff, que té 7 punts de marge i que gairebé virtualment està fet, però ho ha d'acabar de tancar. I després, doncs, això no és el mateix que de sisè que cinquè, no és el mateix que de cinquè que quart, i no és el mateix que de que quart que tercer, per factor camp, per possibles renúncies d'equips que estan havent-hi també moviments, per ascensos compensats, etc, etc, etc.
Doncs tanquem la carpeta de Prat, però també un apunt de darrera hora, hem vist a xarxes aquesta notícia de Pedro Dolera. Demà ho ampliarem més amb més detall, però ens ha agafat una mica tots a contrapeu, no?
Bueno, és cert que hi havia molt run-run a xarxes socials, també és difícil que a Badalona no hi hagi run-run, és un club molt exigent i l'objectiu era clar, no?, des del principi, que era pujar i fer de manera directa, però sí que és un fenomen que abans era impensable, el fer fora un entrenador a res d'acabar la lliga regular, però que mica en mica s'està donant, especialment en aquesta tercera divisió, que és un reflex també del futbol català. Al final, El Cornellà abans de l'arribada de Messi també era un superprojectàs i no pujarà directe. El Badalona era un projecte al·lucinant, no pujarà directe. L'Hospitalet de Thiago i de Jordi Alba també anava, no? A més semblava allò de bueno, estan fitxant noms i no, o al contrari, estan fitxant jugadors i no noms, i tampoc s'ha quedat llunyíssim de pujar directe. Per tant, doncs això, al final també és aquest cuello de botella, que es diu en català, que és en una lliga en què quatre equips han de pujar sí o sí, un té l'èxit, entre cometes, o zero, i mínim tres fracassen dins de la concepció del futbol actual, que això també mereix una reflexió, més enllà de qüestions internes del Badalona, que segur que no sabem i que potser han afavorit això. Però bueno, sí que és cert que és un dels aquells entrenadors que el playoff acostuma a ser una assegurança. Jo amb aquesta notícia pensava en el playoff aquell del Prat de Ceuta, Tamaraceite, Portugalete. El Prat va ser quart i va fer un tram final de temporada molt dolent, gairebé fins i tot part de la plantilla no donava un duro per si mateixa, i després aquest perfil també de motivadors i de gent que hi havia al vestidor va aixecar l'equip i va acabar pujant amb tot en contra.
Veurem si el Badalona ha acertat o no amb aquesta decisió, que doncs, a mesura que passin les hores doncs, anirem coneixent més detalls. Perfecte, Ivan, doncs ho deixem aquí. No tenim Club Bàsquet Prat, ja parlarem això sí divendres perquè ja comença aquestes eliminatòries, però pel que és avui dilluns, feina feta. Per tant, gràcies i fins divendres.
Que vagi molt bé.
Ja hem escoltat a protagonistes. Torn ara per repassar com ha quedat aquesta jornada de Lliga. Poble 2, Sabadell B 2, Ciutat Cooperativa 2, Sant Feliuenc 0, Júpiter 0, Martinenc 1, Prat 0, Atlètic Sant Just 2, Vilafranca 1, Castelldefels 0, Valls 0, Sant Joan Atlético de Montcada 1, Manlleu 3, Horta 0 i Sant Mauro 2, Rubí 1. Pel que fa a la classificació, líder el Martinenc amb 49 punts, segon el Sant Joan Atlético de Montcada amb 49, tercera posició i en playoff, la Pobla amb 45 punts, quart el Prat amb 43, cinquè el Castelldefels amb 37 punts i sisè el Sant Mauro amb 36. Fora de la zona de playoff, s'ha classificat l'Atlètic Sant Just amb 36 punts, vuitè el Sabadell B amb 35, novè el Manlleu amb 34 punts, desè classificat el Valls amb 34, onzè el Rubí amb 33 i dotzè el Ciutat Cooperativa també amb aquests punts. En zona de descens, triple empat amb 31 punts, 13 el Vilafranca, 14 el Júpiter i 15 l'Horta. I el cuer de la Lliga és el Sant Feliuenc amb 28 punts. Recordem que el proper partit de l'Associació Esportiva Prat serà contra el Rubí fora de casa diumenge a les 12 del matí i després tocarà rebre el Castelldefels per tancar la temporada amb el Sant Joan Atlético de Montcada. I a partir d'aquí, si l'equip està en zona de playoff, que és com pinta la cosa, doncs ja començarà aquestes eliminatòries per pujar a tercera ref. Deixem ara la Lliga Elite i anem a parlar de la Primera Catalana, on les coses doncs, tampoc han sortit aquest cap de setmana.
Escoltes el Prat Esports.
Passem a la Primera Catalana. Anem a parlar del Terlenca 0-3 contra el Cubelles. Déu-n'hi-do aquest marcador, un marcador que doncs, no ens esperàvem, perquè el Terlenca doncs, a casa amb Xesco sempre havia puntuat i s'enfrontava al Cubelles, que sí que és veritat que és el penúltim, i doncs, això dona més ànims de poder treure una victòria, però en el 16 Juan Carlos Rodríguez va marcar el 0-1, en el 72 Sergi Valdanas va marcar el 0-2 i ja va tancar el resultat en el 81 Alessandro André Deus. Ara escoltarem el míster, on ens explica que el resultat és enganyós, però primer de tot saludem al nostre company Hugo Bosque, que és el que s'encarrega doncs, de cobrir la informació del Terlenca. Bona tarda, Hugo.
Molt bona tarda, Jonathan.
Bé, primer de tot, aquest marcador 0-3, com es complica la vida del Terlenca? Sí que és veritat que a nivell de classificació doncs, tot està igual, però sembla que serà una plaça per tres equips.
Doncs sí, perquè aquests tres equips dels que parla són tres equips que han perdut aquesta jornada. Aquests tres equips amb 29 punts una setmana més s'allunyen un punt més, que ja són 4 del 11 i el 12, que són els dos equips que també estaven una miqueta allà pendent de veure què feien. Ja són 4 punts de diferència, així que sí que sembla que serà una plaça de salvació per tres equips i compta perquè el Cubelles com guanyi una setmana més aquests tres equips no guanyin, es posen 4 en 29
i es fiquen la lluita
i faltant 9 punts ara mateix, la veritat és que toca guanyar com sigui i veure què fan els demés. I per exemple hi ha hagut resultats d'aquesta jornada que ho estàvem comentant tu i jo, que el Tortosa, que és últim, que pràcticament ja sí que és un equip que jo crec que no juga res pràcticament perquè està jo crec que ja és equip de segona pràcticament, li ha fotut 7 al Tàrrega, que s'està jugant la vida, 7. O sigui que els equips s'ho estan jugant tot ara mateix i veurem, perquè és veritat que també ho comentàvem, no?, que al final a lo millor aquestes instàncies de la Lliga a lo millor convé més jugar amb equips que a lo millor estan més a dalt a la taula però no juguen gaire cosa que jugar amb equips que estan a sota però que sí que es juguen no baixar de la categoria. Així que veurem aquesta jornada si pot puntuar el Terlenca, que juga a Vilafranca, el quart classificat, però és veritat que té difícil aquesta tercera plaça de possible ascens a 5 del Sant Cugat, 49 del Sant Cugat i 44 del Vilafranca, i el Terlenca intentar sumar de 3 en 3 perquè Tàrrega i Sant Boià segurament tinguin el mateix pensament que el Terlenca, i com punxis una setmana més el més probable és que ja sí que t'enfonsis fins la zona de descens i bueno, i la situació empitjori.
Doncs la veritat és que sí. Pel que fa al partit, el míster ens deia resultat enganyós, tu vas estar allà, vas passar-te per al Struc, com vas veure el Terlenca?
Doncs sí, jo crec que enganyosa sobretot el anar-se perdent al descans, perquè jo crec que el Cui es va tindre el gol i una més, crec recordar, i el Terlenca sí que va tindre una doble oportunitat molt clara de Nico, crec que va ser votant al minut 40 o així de la primera part, i va poder fer un a un abans del descans, que hagués canviat totalment el partit. Crec que és un partit molt semblant al que es va veure ja quan la Terlenca sí que estava en bon moment, que va vindre el Natació Terrassa, que en aquell moment era últim i va fer un 0-3. O sigui que no pots permetre't aquest tipus de derrotes en aquestes altures de Lliga, i moltes coses a millorar segurament per la següent jornada.
Doncs anem a escoltar les declaracions del míster, de Xesco Ribas.
Bueno, la verdad fue, para mí es un resultado engañoso, más que nada porque la primera parte, el portero rival fue el protagonista del partido, y ellos en la primera vez que llegaron nos marcaron, y luego ya la segunda, llevando el peso del partido, sí que es cierto, ya en una contra ya con el 0-2, ya luego ya sí que ya nos costó y no hubo manera, ¿no? Y ellos ya jugaron más cómodos, pero sí que el equipo tuvo, bueno, el partido que más ocasiones tuvimos. El portero rival fue brillante. En el minuto uno nos anulan un gol que ahora lo estaba repasando en la veo, y era un fuera de juego y era gol. Entonces, claro, es un partido que podíamos haber llevado el control, podíamos haber llevado la iniciativa con resultado a favor, y no fuimos certeros de cara a puerta, y ahí pues ya, como ya saben, las áreas siempre pasan factura.
Bé, Hugo, no sé si estàs d'acord amb aquestes declaracions de Xesco. Em comentaves, no?, una doble parada del porter rival, també doncs, fent-lo internacional.
Doncs sí, és el que comentava una mica d'aquesta primera part, on sí que va fer una doble parada impressionant sobre Nico. I bueno, és veritat que per petits detalls el Terlenca, sabem, potser en un 1-1 la segona part hagués canviat molt les coses i hagués pogut puntuar. I jo ara mateix estic recordant també el partit d'anada, on va ser un partit on se li van escapar 2 punts importantíssims, perquè van afrontar els últims minuts amb un 1-3 a favor i 2 jugadors més sobre el camp. O sigui que en aquests partits són els que se'n pot anar a la categoria, i ara mateix aquests 2 punts vendrien molt bé perquè et posaries amb 31. O sigui que ara mateix el Terlenca el que ha de fer de cara a les 3 següents jornades és aquests petits detalls que surtin de cara, sobretot tindre aquesta sort i ser també efectius a les àrees, que últimament no ho estan sent.
Doncs ho deixem aquí, Hugo. Gràcies per la teva intervenció i fins la propera.
Adéu, Jonathan, que vagi bé.
I nosaltres, que anem a repassar com ha anat aquesta jornada de Lliga, també la classificació de la Primera Catalana. A Ascó 1, Atlètic Vilafranca 2, Terrenca 0, Cubelles 3, Tortosa Ebre 7, Tàrrega 1, Martorell 4, Sitges 2, Sant Boià 0, El Catllar 1, Rapitenca 0, Natació Terrassa 0, Joventut 25 de Setembre 0, Sant Cugat 0 i Viladecans 2, Camp Joliu 0. Pel que fa a la classificació, líder i campió de Lliga, el Martorell amb 63 punts, segon el Viladecans amb 50 i tercer el Sant Cugat amb 49 punts. Fora de la zona de promoció d'ascens, quart classificat l'Atlètic Vilafranca amb 44 punts, cinquè l'Ascó amb 38, sisè el Catllar amb 36 punts, els mateixos que els de T, el Sitges, vuitè el Camp Joliu amb 35, novè la Rapitenca amb 34, desè el Natació Terrassa amb 33 punts, els mateixos que l'onzè, el Joventut 25 de Setembre, dotzè classificat el Terrenc amb 29 punts, aquí tenim aquest triple empat, perquè en zona d'ascens, tretzè el Tàrrega i catorzè el Sant Boià, tots tres amb 29 punts. Quinzè, i compte que no es fiqui en la lluita, el Cubelles amb 26 punts, després d'aquesta victòria contra el Terlenca, i ja una mica més despenjat el Tortosa Ebre amb 24 punts, un Tortosa Ebre que ha guanyat el Tàrrega 7-1, com passava ara amb els resultats de la jornada, i que doncs això ens mostra que penúltim i penúltim doncs poden guanyar els equips que estan a dalt, i en aquesta lliga doncs no et pots refiar de cap rival, o sigui que a veure com van aquestes tres finals que li queden també al Terlenca per intentar salvar la categoria. Aparquem la primera catalana i anem a parlar de motor, on les coses, doncs, bueno, podien haver anat millor després de la bona quali de dissabte de Joel Esteban.
Escoltes el Prat Esports.
Parlem de motor, anem a parlar d'aquest Gran Premi d'Espanya que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Andalusia, a Jerez, un Gran Premi on el dissabte doncs, vam tenir la gran notícia de Joel Esteban, que va classificar com a quart classificat i que li permetia sortir des de la segona línia el diumenge. Una sortida que va ser molt bona de Joel, que va posar-se segon, va lluitar en els primers revolts per aquesta primera posició, però que doncs, a mesura que van anar passant les voltes, doncs, el pilot va anar caient posicions i finalment va creuar doncs, la línia de meta en desena posició, una desena posició que li permet sumar punts a nivell de classificació i que fa que el pilot Botalova sigui 14è al campionat amb 13 punts, un punt menys que l'espanyol Cruces i un punt més que el pilot de Malàsia Denish, que té 12 punts. Pel que fa al campió del Gran Premi, va ser Máximo Quiles, que suma una nova victòria i que també li permet doncs, continuar liderant amb claretat, 90 punts té, 53 al segon, doncs aquest Mundial de Moto3. La propera cursa serà el 8 de maig, bueno, del 8 al 10 de maig, a França, amb el Gran Premi de França, i veurem el pilot Potablava, que no li va anar malament doncs, quan va competir fa dues temporades.
Escoltes el Prat Esports.
Comencem la repassada i arrenquem amb la primera catalana femenina amb el grup 2, victòria de la Fundació 0-4 contra el Berga. L'equip, doncs, després d'una mala ratxa, 3 derrotes consecutives, torna a sumar 3 punts i fa que l'equip sigui setè amb 44 a 4 del 6è, que és el Sant Cugat. A la segona catalana, el grup 3, el filial del Prat, ha guanyat 1-0 contra el Canyelles, una victòria important per l'objectiu de la permanència. L'equip amb aquesta victòria és de ser amb 33 punts, empatat a punts amb el 9è i el 8è, que són el Sant Ignasi i el Sant Idelfons. I ara mateix, del descens, que el marca el sector Montserratina amb 31 punts, doncs la diferència amb 2, o sigui que no, tampoc és un gran avantatge, però una victòria important de l'equip dirigit per Héctor Rodríguez, un enfrontament contra el Canyelles, que és un rival directe, un Canyelles que, doncs, amb aquesta victòria, el conjunt pretenc li avança la classificació, un Canyelles que cau a la 11a amb 32 punts. Pel que fa a l'autor del gol, de l'únic gol del partit, aquest ha estat Pol Corbella en el minut 38 de partit. Escoltem a protagonistes, parla el míster Héctor Rodríguez.
Bueno, pues un partido de dos equipos con muchas necesidades, dos equipos que tienen miedo a perder y creo que tiene mucho mérito lo que hacen los chicos, porque intentan jugar contra jugadores que tienen 10, 15 años más que ellos, en muchos casos intentan jugar desde atrás. Sí que es verdad que los últimos minutos nos ha costado más, pero pese a la presión que hay, pese a la situación que todos sabemos a nivel clasificatorio, no dejan de hacer lo que saben hacer y por eso están aquí.
I de la segona catalana masculina passem a la femenina, el grup 5, victòria del Terlenca femení 0-1 contra el Sant Boià, una victòria que està tot una sorpresa, un Terlenca femení que busca garantir aquesta tercera posició, que amb aquesta victòria, doncs, de moment la té. 57 punts ara mateix, un punt més que el quart, que és el Fundació Atlètic Vilafranca. Com dèiem, victòria contra el segon de la Lliga, un Sant Boià que lluitava per aquesta primera posició i que l'ha privat, perquè ha de guanyar, hagués estat líder d'aquest campionat de segona catalana. Per tant, doncs, victòria, a més fora de casa, de molt valor i que li ajuda el Terrenca, doncs, això, a intentar garantir. Ja falten molt poques jornades, només resta una de Lliga per assegurar aquesta tercera posició. Com dèiem, aquí també un únic gol, l'únic gol del partit ha estat per part de Leire Tena en el tram final de partit, o sigui que un gol que, sens dubte, doncs, s'ha celebrat i molt al vestuari pot alabar. Escoltem a Lucía Márquez, jugadora del Terlenca femení.
Mucha sorpresa, el partido super intenso, super igualado. Partido para los dos equipos y sobre todo nada, en el último minuto la tenemos nosotros y es un partido así, el que la tenía ganaba y por suerte la hemos tenido nosotros.
I passem ara a la tercera catalana masculina, grup 11, victòria del Terlenca B 0-4 contra el Can Roca fora de casa. Victòria que permet a l'equip seguir al capdavant de la Lliga amb 58 punts, un punt més que la Fundació Atlètic Sant Just, que en té 57, i tres més que el tercer, que és el Viladecans B, que tots tres no han fallat i, per tant, continuen sumant de 3 en 3. Una lliga també que es decidirà en el tram final i compte que no es fiqui també el Vista Alegre, que està fora de la zona de promoció d'ascens amb 54 punts, molt igualat tot en aquesta tercera catalana masculina i de moment el Terlenca B ocupant aquesta primera posició, però no es pot confiar perquè això pot canviar d'una jornada per una altra i fins i tot pot quedar-se fora de la zona de promoció d'ascens. Per tant, a intentar sumar a la propera jornada 3 punts més. En quarta catalana masculina, el grup 24, nova victòria del Prat C, 6-0 contra el Sant Joan d'Espí Sant Pancracio, una victòria que fa que l'equip ja siguin 22 les que porta consecutives guanyant els seus partits i, per tant, doncs, continuar juntament amb l'equip d'Ibai Llanos, doncs, sense conèixer la victòria. Recordem que ja la setmana passada van ser campions de Lliga. Passem a la preferent juvenil, on el juvenil del Prat ha empatat a 2 contra el Cambrils Unió, un juvenil del Prat que és 6è a la Lliga amb 40 punts. El Cambrils és 12è amb 30 en zona de permanència, però marcant la permanència, perquè està 2 punts per sobre del descens. Ara mateix en descens la Rapitenca amb 28 punts. Com dèiem, el juvenil en 6è posició, en terra de ningú, amb 40 punts, 4 menys que el 5è, que és la Floresta, i 4 més del 9è, l'Amposta, perquè tenim un triple empat a 40 entre Prat, Cornellà i Escola Gavà. Escoltem el míster Iker Garalleta.
Bueno, la veritat és que nosaltres no... A veure, nosaltres no ens ho imaginàvem de cap de les maneres quin era el partit, la veritat. Vam començar molt forts, vam ser molt eficaços, les coses com són, vam marcar dos gols en 13 minuts, es van anul·lar amb tercer, que s'haurà de veure si és fora de joc o no. Però sí que és cert que a partir d'aquí, pues, bueno, el canvi es va donar un pas endavant, nosaltres no vam identificar el partit que tocava fer en aquell moment, i a partir d'aquí, pues, es va igualar les coses i la segona part ja va ser una altra.
I passem ara a parlar de la primera catalana de futbol sala, el grup 3 de Barcelona, perquè, doncs, el futbol sala Prat ha perdut 5-6 a casa contra el Cornellà. L'equip, doncs, venia de celebrar el títol de Lliga la jornada anterior a la pista del Cervelló, el Papiol, i l'equip, doncs, que no ha pogut sumar punts contra el Cornellà, encara que el futbol sala Prat ja ho té tot fet. El Cornellà és el segon, una victòria que li referma en aquesta segona posició amb 45, 3 més que el tercer, que és la Lenya, que ha empatat aquesta jornada, ja porta 3 jornades sense conèixer la victòria. El futbol sala Prat, doncs, continua en aquesta primera posició, evidentment, i amb 60 punts. En bàsquet català, la Copa Catalunya masculina, derrota dura del Club Bàsquet Prat B, 68-78 a casa el Joan Busquets contra el Bàsquet Almeda, una derrota que l'equip doncs fa que perdi aquest avantatge que tenia respecte al Cerdanyola d'una victòria més, i ara mateix doncs sembla que s'haurà de jugar tot en les darreres jornades, resten molt poques, dues jornades, per assegurar aquesta tercera posició i lluitar per aquest ascens a Supercopa masculina. Escoltem el míster, a Xus Fernández, que explica doncs que el dissabte no va ser el dia.
Lamentablemente pues no fue nuestro día y sabe felicitar a Almeda, que hizo un gran partido, planteó un muy buen partido, estuvo muy acertado sobre todo en el primer cuarto, y bueno, a seguir trabajando, a seguir luchando, a ver si somos capaces de meternos, bueno, de seguir metidos en el ajo, y bueno, ahora no dependemos de nosotros, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y algún partido nos beneficia para tener opciones de meternos en el playoff de ascenso.
Com dèiem, ara mateix a la classificació, quart el Club Bàsquet Prat B amb 14 victòries i 8 derrotes, tercer el Cerdanyola amb 14 victòries i 9 derrotes, té una jornada més al Cerdanyola. El segon és el Sardenya amb 16 victòries i 7 derrotes, i el líder és el Barça amb 17 victòries i 5 derrotes. A la primera catalana femenina tenim victòria del Club Bàsquet Prat femení, 50-66, trenca amb la ratxa de dues derrotes que portava el conjunt Potalava. Continua, evidentment, en la penúltima posició, amb 7 victòries i 17 derrotes, les mateixes que el dotzè, l'AS, i a una del 11è, que és el Reus Deportiu, amb 8 victòries i 16 derrotes. En segona catalana masculina, victòria i clara del Pratent, de 20 punts, 80-60 contra el Vilafranca B. El Pratent, amb aquesta victòria, és sisè a la Lliga amb 13 victòries i 11 derrotes, una menys que el cinquè, que és el Vendrell, amb 14 victòries. I en segona catalana femenina tenim la Cara i la Creu. La Cara, la victòria del Pratent femení, 41-47 contra el Cedis de Fausa, i la Creu, la derrota del Club Bàsquet Prat B, 48-44 a la pista del Cornellà. Però un Club Bàsquet Prat B que, com ja us vam explicar, és campió de la seva Lliga i ara únicament ja pensa en només la final A4, que es disputarà a finals del mes de maig. El Pretenc femení és sisè a la Lliga ara mateix amb 13 victòries i 11 derrotes, 3 menys que el cinquè, que és l'Ipsi. Per tant, doncs difícil agafar aquesta cinquena plaça, i el que li toca és assegurar la sisena. En hoquei català tenim victòria del Club Hoquei Prat 3-0 contra l'Olímpic Reus, una victòria que permet a l'equip tornar a agafar distància respecte a l'Igualada, que va empatar 54 punts la jornada anterior, i ara mateix doncs tenim l'Hoquei Prat amb 57, a l'Igualada amb 54. També resten molt poquetes jornades en aquesta tercera catalana d'hoquei català. I tanquem la rebassada parlant de voleibol català. Anem al Campionat de Catalunya de segona divisió sènior femenina, segona fase, grup de permanència 2, victòria 3-0 del Vikings Volei Prat contra el Cerdanyola Bet, una victòria que permet a l'equip ocupar la primera posició, tercera victòria consecutiva, tornen a ser primers, avancen dos esglaons a la classificació i es posen primers amb 22 punts, baixa el Premià, que torna a perdre, es queda amb 21, i també el Saló, que ha perdut i es queda amb 20 en aquesta tercera posició. Per tant, doncs, gran victòria del conjunt potablava del Julio Méndez. Doncs amb aquesta victòria del Vikings Volei Prat tanquem aquesta repassada i anem acomiadant el programa d'avui.
Escoltes el Prat Esports.
No em diguis que no, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant.
Fins aquí el Prat Esports d'aquesta tarda. Com sempre, acomiadem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem a Prat Amèrica. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.
No sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per mi només. La 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 la
sabia res. Ja fa tant temps que canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per mi només. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per mi només. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per mi només. No en sabia res. Ja fa tant temps que canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per mi només.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Te felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Pasa rico soltera.